Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Volia compartir avui amb vosaltres una frase que em repeteixo sovint. És millor perdre una discussió que perdre a una persona. Aquesta frase es refereix a la idea que les relacions humanes són molt més importants que guanyar una disputa. No sé qui és l'autor ni quan la vaig escoltar per primera vegada, però el que realment sé és que en moltes situacions no està malament recordar-ho. Quan no estem d'acord amb algú, sovint desitgem demostrar que estem en el correcte. Enmig d'una discussió, és temptador insistir en la nostra opinió i no cedir terreny, especialment quan sabem que realment tenim la raó. Tanmateix, sovint oblidem que això pot tenir un cost molt major. Guanyar un desacord pot implicar perdre una amistat, un llaç familiar o crear una tensió en el teu lloc de treball. Per tant, escric això a moda de recordatori de la importància de l'empatia i el respecte mutu enmig de les discussions, ja que al cap i a la fi preservar i haver bones relacions és molt més valuós que guanyar un argument efímer. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a dilluns i el dia s'acaba i les temperatures d'avui la veritat és que han estat primaverals. Seguit demà diuen els homes del temps que la cosa continuarà en el parèntesi anticiclònic, però els fronts atlàntics seguiran lliscant cap a França i això deixarà alguns núvols a Catalunya. Fins i tot cap al vespre arribaran tímides precipitacions al vessant nord de l'Aran i també de l'Alt Pirineu. I no desapareixerà el vent de l'oest i la temperatura pujarà un pèl més. Segurament demà assolirem el pic d'aquest estiuet. I si sortim a les carreteres, quin és l'estat ara mateix? Algun tipus d'incidència? Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit, destacar un parell de vies amb un accident. En els dos casos es dona pas alternatiu. Una és la T214, a l'altura d'Altafulla, i l'altra és la Nacional 420, a l'altura de Botarell. En els dos casos, com dèiem, per accident, aturades puntuals en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de vies, ens queda comentar la ronda de dalt, on hi ha hagut un vehicle variat a l'altura de Cornellà. Encara hi ha aturades entre l'Hospitalet i aquest punt de Cornellà, diguéssim que de sortida en sentit Castelldefels. I volum de trànsit al cinturó de litoral, la zona de Cornellà en els dos sentits de la marxa, C33 i C58, les dues de Montcada cap al Nus, i encara també la C60 Argentona, l'últim tram tocant a Mataró. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació, Eduard. I ara, d'aquí un moment, parlarem amb el company Sergi Tor i també amb la Núria Gilgado, que és la secretària de Política Sindical d'UGT a Catalunya, sobre el tema dels contractes indefinits. Sembla ser que signar un contracte indefinit avui en dia ja no és garantia d'estabilitat laboral. I atenció amb la dada, 7 de cada 10 contractes indefinits duren menys d'un any. Per què? Ara t'ho expliquem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Todo este mes Black Friday en Hipoyagán. Los sofás, los armarios, los colchones, los dormitorios, los comedores. Es el textil, todo, todo con descuentos espectaculares. Hasta el 70% en Black Friday. Fíjese, canapé matrimonio War, 169 euros. Y pagué a 12 meses sin intereses. Y Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès i en hipoyagán.com. Hipoyagán.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría que volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Cataluña y Andorra.
Sabíeu que 7 de cada 10 nous contractes indefinits duren més d'un any? Diuen que signar un contracte indefinit ja no és garantia d'estabilitat laboral. No ho dic jo. Sergi Tor, què tal? Bona tarda. Ho diuen els que en saben d'això, no? Com són les patronals de treball.
Sí, bona tarda. Ho diu en aquest cas un estudi de Foment a Catalunya. Un total de 106.000 persones han signat aquest any 2 o més contractes de treball. La xifra és 20 vegades superior a la que es donava abans de la reforma laboral, segons Foment, i també s'han multiplicat per 11 el número de persones que no supere el període de prova dels contractes. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem sortit al carrer perquè darrere d'aquestes grans xifres sempre hi ha les persones que ho pateixen. I ens hem trobat a la Macu. Macu té 63 anys i avui ha anat a l'oficina de treball de Lleida per formalitzar la petició d'ajuda. La seva última feina ha estat a 5 mesos treballant, netejant els carrers, contractada per cert per una administració pública, en aquest cas per una local, l'Ajuntament de Lleida. Per un canvi d'alcaldia ha provocat la pèrdua de la seva feina, en aquest cas el govern nou socialista de la Paeria ha eliminat les brigades de neteja municipal. Aquesta és la seva història laboral.
5 mesos, a l'Ajuntament, de la neteja, de la brigada de reforç que es deia, brigada de reforç, doncs que, pues bueno, netejàvem la ciutat. Va haver canvi d'alcalde i ja no es va renovar, perquè el nou ni és per criticar un ni per criticar l'altre, però el nou pues, no li va molar, perquè pues, no li va molar.
Ara Macu doncs, ha anat a l'oficina de treball per buscar feina amb una edat complicada, el que l'ha obligat a demanar una ajuda quan el que vol és treballar.
De moment no, de moment he d'agafar l'ajuda dels 52 anys, que no és que mos agradi precisament, 481, fins que trobem nova feina, la qual estem buscant.
481 euros, el que li queda cada mes a Macu de 63 anys. Amb la seva companyia estava Mihaila, que també ha encadenat 2 contractes aquest any. El primer va ser a l'Ajuntament de Lleida i després un contracte de 2 mesos. Mihaila no té hores d'ara dret a cobrar l'atur, segons ens ha confirmat.
Perquè després d'acabar l'Ajuntament, pues m'he ido a trabajar en las cámaras frigoríficas de Fruta. Sí. Que fueron 2 meses más. Total, este año tengo 7 meses cotizadas y no tengo derecho al paro. Tengo derecho solamente a cobrar la ayuda familiar porque tengo una niña a mi cargo.
Escenaris d'aquest matí davant d'una oficina de treball lluny a vegades dels titulars partidistes i triomfalistes d'unes xifres que són macroeconòmiques. Persones que sumen, per tant, a contractes laborals un darrere l'altre, sense dret d'atur i tornar a començar les oficines de treball. I a l'informatiu a migdia hi ha estat el director del Departament de Relacions Laborals de Foment, Javier Ibars. Foment del Treball ha presentat aquest estudi, amb el qual parla de que més de 100.000 persones a Catalunya han signat dos o més contractes de treball. Ha parlat, de la situació actual que hi ha amb el mercat laboral a Catalunya. Javier Ibars.
Tenim una situació inaudita de contractes indefinits que tenen una mortalitat brutal. Més del 70% dels contractes indefinits no superen l'any de vida. És una situació inaudita. I també tenim aquest percentatge que s'ha multiplicat per 11 de contractes indefinits que no han superat el període de prova. És a dir, són els únics mecanismes que tenen les empreses que requereixen fer contractes per situacions temporals i que ara no tenen cap altra situació, cap altra possibilitat i alternativa, i ho han de fer per aquesta via.
I anem al perquè d'aquestes xifres. Segons Foment, tot és a causa de la reforma laboral del 2022 de l'any passat, la retirada del contracte conegut com d'obra i serveis.
El que es va fer és suprimir la figura més utilitzada, més del 50% dels contractes temporals es feien mitjançant el contracte, la figura del contracte d'obra o servei determinat, i aquesta reforma el que va pretendre és que eliminant una sèrie de figures de contractació temporal més utilitzades es canviaria el mercat laboral, i donat que no s'ha fet cap tipus de reforma que incidís amb el que és el mercat, amb el que són l'activitat empresarial, doncs, evidentment, i únicament eliminant una sèrie de contractes temporals sense donar alternativa a les empreses, això ja es veia venir absolutament inadequat. Aquest és el que ha succeït.
Per tant, Foment es situa amb la reforma laboral aquest creixement que hi ha de contractes indefinits, però són indefinits però no duren més d'un any. Per tant, estaríem parlant d'una contradicció amb les paraules. Indefinits ja no dona cap garantia de continuïtat amb una feina. Una altra opinió important serà la dels sindicats, després d'aquests mesos de reforma laboral, al veure com ha evolucionat la llei. Montse.
Ens posem en contacte amb Núria Gilgado, que és la secretària de Política Sindical UGT de Catalunya. Senyora Gilgado, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb aquestes dades que comentàvem fa un moment, vostès continuen afirmant que la reforma laboral ha millorat el mercat laboral?
La reforma laboral ha millorat el mercat de treball de manera molt substancial, i les dades evidencien que després de gairebé 2 anys de reforma laboral hi ha molta més gent que té un contracte indefinit que abans tenia un contracte temporal o que no estava treballant. I si anem analitzant les dades, veiem que s'han incorporat al mercat de treball al voltant de més de 500.000 de persones treballadores, que la majoria d'aquestes persones ho han fet mitjançant un contracte indefinit i a temps complert, i per tant persones que ara poden accedir a un habitatge o un lloguer de pis que abans, per exemple, no podíem. Estem en una situació rècord de persones cotitzant-se a la Seguretat Social. Mai havíem tingut a Catalunya i a Espanya tantes persones amb feina i cotitzant a la Seguretat Social. Tenim les dades d'atur més baixes des de 2008, i per tant, i podem continuar desgranant totes les dades que durant aquests 2 anys ens ha donat la reforma laboral, i veurem que ho mirem per on ho mirem, tot i que queda encara feina per fer, hi ha qüestions que calen millorar, tenim un mercat de treball que és molt més estable i que crea ocupació de qualitat.
Núria, quin és l'interès de treure aquests titulars, aquestes dades?
Doncs l'interès és intentar demostrar allò que no és demostrable, que durant molts anys veníem denunciant des del sindicat que les empreses utilitzaven el contracte temporal de manera fraudulenta, que no estaven fent un ús legal d'aquest contracte. Amb aquesta reforma s'ha demostrat de manera fehaent que el que estava passant era que les empreses utilitzaven contractes temporals de manera fraudulenta per cobrir llocs de treball que eren estables. Amb la reforma, això s'ha vist de manera molt evident, les empreses volen utilitzar els contractes temporals per tenir disponibilitat amb els treballadors i treballadores als 365 dies de l'any i a totes hores, i ara s'ha vist que és possible fer una contractació indefinida, que això no empitjora la situació del mercat de treball ni la situació econòmica del país, i que hi ha una altra forma de fer les coses mitjançant doncs, que els treballadors i treballadores tinguin més drets, tinguin més estabilitat i que això no repercuteix de manera negativa en les empreses.
Uh-huh. Us heu adonat de que certament hi ha gent o empreses que tenen a persones durant un període de prova i que després es fan fora? Estem parlant d'un frau de llei, no?
Això és un frau de llei. I amb la reforma hi ha dos qüestions referents al tema del període de prova. Per una banda, és normal que hagi augmentat el número de persones que són acomiadades durant el període de prova, doncs perquè això abans es feia, els períodes de prova es feien mitjançant els contractes temporals, reiterats contractes temporals que estaven provant de manera, insisteixo, reiterada a les persones treballadores, i ara, doncs, quan no s'utilitzen de forma fraudulenta, aquest període de prova serveix doncs, per veure si la persona és adequada o no al lloc de treball. Però, i això és legal, i això es pot fer. El problema és que hi ha una petita part, està havent un augment en una petita part d'aquests acomiadaments durant el període de prova, que des del nostre punt de vista és fraudulent, perquè en molts casos hem vist doncs, que s'acomiada els treballadors i treballadores un o dos dies abans de que finalitza el període de prova. I, per tant, és aquesta fórmula que les empreses estan buscant doncs, per eludir la seva obligació de fer contractes indefinits.
Uh-huh. El Departament de Foment va demanar tornar a negociar una nova reforma laboral, perquè deien que l'actual no ha limitat la temporalitat. El canvi legal pactat entre la patronal i els sindicats va eliminar els contractes d'obra i servei i reduir així l'ús dels temporals.
Però es poden fer contractes temporals. Quan les empreses tenen necessitats temporals i han de cobrir llocs de treball que no són estructurals, que són conjunturals, tenen modalitats contractuals que poden utilitzar. Això, els contractes temporals continuen existint i els contractes temporals es poden continuar utilitzant. El que no es pot fer és, com deia al principi, utilitzar contractes temporals de manera reiterada per cobrir llocs de treball que són indefinits. I, per tant, la reforma s'ha demostrat doncs, que era necessària perquè hi havia un frau molt evident en matèria de contractació al nostre país, i s'ha demostrat també que aquesta reforma funciona, perquè, insisteixo, hi ha moltes més persones en un contracte indefinit a Catalunya i a Espanya, moltes més persones en una situació d'estabilitat al nostre país, i que això no ha repercutit de manera negativa en l'ocupació, perquè, insisteixo, que estem en nivells rècords d'ocupació, estem en nivells rècords de persones cotitzant a la Seguretat Social al nostre país.
És a dir, que quan llegim 7 de cada 10 nous contractes indefinits durant més menys d'un any, què els hi podem dir, Núria?
Doncs que estan intentant buscar dades per desmuntar una reforma laboral que s'ha pactat, que s'ha fet de manera consensuada i que, a més, després de ja gairebé dos anys, ha demostrat que és efectiva pel mercat de treball. Les empreses continuen tenint les seves possibilitats de flexibilitat d'utilitzar contractes temporals quan ho requereixen, però han de fer contractació indefinida i estable doncs, quan el lloc de treball ho requereix, i, per tant, doncs, es busquen fórmules doncs, per intentar eludir la legalitat.
Doncs li agraeixo un cop més, Núria Gilgado, que hagi atès la trucada de la cadena COPE, secretària de Política Sindical UGT Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres i per la informació. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Avui a la cadena COPE, a la Linterna, us volem parlar d'una aplicació que de ben segur molta gent la té ja baixada als seus telèfons mòbils. Estem parlant de l'aplicació que es diu Esmou. Per qui no la conegui, avui farem 5 cèntims de què va aquesta aplicació, què es pot fer amb aquesta aplicació, perquè a partir d'ara oferirà més coses encara de les que feia fins al moment. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la Yolanda Morata, responsable de màrqueting i comercial i comunicació de la Direcció de Serveis de Mobilitat Urbana de BSM. Què tal, senyora Morata? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'Esmou. Què és exactament aquesta aplicació? Què hi ha dintre d'aquesta?
Bueno, el primer de tot és, hem de dir que l'aplicació Esmou és molt més que una aplicació. És l'aplicació oficial per la mobilitat a Barcelona i l'àrea metropolitana, però és una aplicació en la qual té molts serveis afegits. És a dir, independentment de com ens movem cadascú de nosaltres per Barcelona i l'àrea metropolitana, Esmou ens ajuda a fer-ho millor i més fàcil.
Uh-huh. És a dir...
Per exemple, de moment, el que té l'aplicació Esmou doncs és l'accés al pagament de l'estacionament regulat en superfície de Barcelona i d'11 municipis més de l'àrea metropolitana,
sí.
Així com també l'estacionament en superfície dels residents de la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
També es pot pagar l'aparcament subterrani de la xarxa d'aparcaments DCM, la xarxa municipal de Barcelona,
sí.
I per aquells que són fanàtics de la bici, que sabem que són molts aquí a Barcelona, doncs també és l'aplicació oficial del servei de bicing també de Barcelona i del servei d'Endoll a Barcelona, que és el sistema que ens permet recarregar els nostres vehicles elèctrics.
Uh-huh.
En els últims mesos també és possible demanar un taxi, vale? Des de la pròpia aplicació. A més, és un servei també sostenible perquè està operat per la companyia de taxis oficials de Taxi Ecològic, amb la qual també contribueix a ser sostenible la mobilitat de Barcelona. I també doncs, hi ha altres serveis com conèixer l'ubicació, l'horari, si arriben o no arriben en temps, doncs de tot el transport públic de l'àrea metropolitana, és a dir, del metro, de l'autobús, de Renfe, dels autobusos interurbans, etc. Així com també la ubicació dels serveis de motosharing i de bici-sharing de Barcelona.
Uh-huh.
I em sembla que més o menys això. Més o menys és el que...
Que no és poc, eh? Que no és poc, eh?
Que no és poc, que no és poc. Pensa que actualment ja... 1 milió de persones, una miqueta més d'1 milió de persones, ja utilitzen l'aplicació Esmou al seu mòbil per moure's còmodament per Barcelona.
Uh-huh. El tema del pagament també és important, no? L'objectiu és que els conductors puguem fer pagaments de forma automàtica i més fàcil i més ràpid, no?
Exacte. Es tracta de que no hagin de perdre temps buscant durant l'inici i final del servei, sinó que sigui automàticament fàcil. Si és un vehicle privat, doncs que a través de la lectura de la matrícula ja tot es pugui fer fàcil. És a dir que, per exemple, si una persona necessita desplaçar-se a Barcelona o per Barcelona amb vehicle privat, doncs que abans de sortir de casa amb l'aplicació doncs pugui veure on està l'aparcament disponible per no estar donant voltes inútilment, sinó anar directament a l'aparcament, a entrar a l'aparcament, veure que la càmera li llegeix la matrícula, se l'aixeca la barrera, entra, aparca, i quan hagi de marxar, igual surt, la càmera li llegeix la matrícula, llavors li carrega des del mòbil el temps pel qual ha estat aparcat.
Que fantàstic.
Senzill, sense tiques, sense gastar més paper del compte, i fent-ho fàcil a la persona usuària.
L'altre dia escoltava el president del Gremi de Garatges de Barcelona que destacava que és una opció beneficiosa per tothom, que respecten els preus de cada garatge i l'aplicació, a més, és gratuïta. O sigui que el que fem és facilitar la feina a tothom.
Exacte. El senyor Ferrer el que va posar en relleu va ser precisament això, que és una aplicació que està desenvolupada per Barcelona de Serveis Municipals, amb la qual és una aplicació gratuïta per a les persones finals que l'utilitzen. Només necessiten un telèfon, ja sigui en versió iOS o Android. I després, respecte al pagament dels aparcaments, actualment doncs, en tenim la xarxa d'aparcaments BSM ja amb aquest sistema de pagament i l'hem ofert a través del gremi doncs, a qualsevol aparcament al qual doncs, pel seu compte no pugui arribar doncs, aquest nivell de digitalització de les operacions, doncs nosaltres posem l'aplicació Esmou al seu abast, perquè sigui un altre canal de pagament per al seu negoci, i que pensant que aquest milió d'usuaris, doncs, també tinguin fàcil poder anar a aquest aparcament del gremi.
Iolanda, sé que properament els motoristes també podran entrar i sortir dels aparcaments sense tiquet i pagar des de l'aplicació Esmou, no? Perquè també els motoristes volen tenir ben assegurats les seves motos, no? Per si de cas hi entra un garatge també, un pàrquing.
Exacte. Aquest és el pròxim pas que farem amb l'aplicació Esmou. Estem treballant també per donar-li un accés fàcil i còmode als motoristes de Barcelona, que si sigui fàcil i atractiu el fet de no aparcar al carrer, sinó que podeu utilitzar de manera segura els aparcaments, així quan plou la moto no es mulla, però també li hem de fer fàcil l'accés als aparcaments. Llavors, el fet de no aturar-te per agafar un tiquet en paper amb el perill que comporta aturar-te a segons quines rampes, doncs que sigui un accés fàcil, també per lectura de matrícula, i que per tothom sigui molt més senzill tota aquesta operació. També per aconseguir això des de BCM i Esmou, i també els aparcaments, estem fent una inversió important per dotar tots els aparcaments per càmeres especials que puguin llegir les matrícules de les motos.
Bueno, i ara mateix estic amb l'aplicació oberta, jo fa molt de temps que la faig servir, des de que es va posar en marxa, i la veritat és que és una autèntica meravella. Aquí tens bici, parquímetre, taxi, transport públic, motor sharing, bici sharing, pàrquings, de tot, o sigui, fins i tot t'endolla, allò que dius, escolta'm, que tinc el cotxe on puc endollar, doncs també trobeu tota aquesta informació en una aplicació que no para de créixer. Això vol dir que la feina està ben feta i que la gent que la fem servir estem contents, i per això imagino que continua afegint-se cada cop més gent a aquesta aplicació d'Esmou. Iolanda Morata, responsable de màrqueting comercial i comunicació d'aquesta direcció de serveis de mobilitat urbana de Barcelona, serveis municipals, gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per l'èxit de l'aplicació.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per les paraules. M'agrada molt que siguis usuària de l'aplicació, perquè a més ho pots dir amb coneixement de causa.
Efectivament.
I continuarem treballant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Iolanda. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem a prop d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna, COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat del dia. La més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Iolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, un jutge de Reus investiga l'actuació dels Mossos d'Esquadra en la detenció del conegut com a pistoler de Tarragona. Això va passar el desembre del 2021. Segons ha avançat el diari de Tarragona, l'acció judicial s'ha iniciat arran de la denúncia de la germana del pistoler. Considera que l'actuació d'11 agents dels Mossos va ser desproporcionada. El pistoler va rebre l'eutanàsia, recordem, després de resultar greument ferit per arma de foc arran d'aquesta actuació policial. I els treballadors del Bicin de Barcelona comencen demà una vaga indefinida, reclamen un conveni per 5 anys que inclogui, entre d'altres coses, una pujada salarial. Acusen l'Ajuntament de manca de diàleg i avisen als usuaris que les bicis disponibles no seran suficients i moltes es quedaran sense reparar, recomanant buscar alternatives de transport públic. I una cosa més, les estacions de Gran Valira preveuen arrencar la temporada d'hivern el proper 1 de desembre i tancar-la a principis del mes d'abril, si les condicions meteorològiques ho permeten. S'invertiran més de 34 milions d'euros, pràcticament el doble que en la temporada passada, i serà la partida més elevada dels darrers anys. Una de les novetats és la nova àrea esquiable de 5 quilòmetres al sector de Canillo.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda, ens escoltem d'aquí una estona. Gràcies.
Vinga, fins ara, que vagi bé.
I arriba l'actualitat del dia, l'esportiva, i la més pròxima amb Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Bona tarda a tothom.
Avui parlem de Lewandowski perquè, atenció, explica el gest amb Yamal. Què ha passat?
Sí, contextualitzem a l'últim partit del Barça, un altre partit amb patiment, la victòria remuntant davant l'Alavés ahir a Montjuïc, a l'Olímpic de Montjuïc, per 2-1. Hi ha una jugada en la que Lewandowski reclama, en tot cas, recrimina el noi del planter que no li passi la pilota, i una mica més endavant, quan Yamal, com un gest de perdó, li entrega la mà perquè se la doni, la rebutja Lewandowski. Està concentrat Lewandowski, és un dels 14 jugadors que té el Barça amb les seleccions, ha assegurat des de la concentració de Polònia que no hi ha res a comentar, que va ser un total accident i que a vegades crida durant el partit, però que és normal. És cert que al final de l'enfrontament sí se'ls va veure una mica més junts i segur comentant la jugada. És notícia d'aquesta tarda. Ara tenim aquestes dues setmanes sense jornada de Lliga a primera. Recordo que es reprèn la jornada el dia 25, és un dissabte, 25 de novembre, amb el Rayo Barça, i el dia 27, dilluns, per tancar jornada, amb el Girona Athletic Club. El Girona té 8 internacionals, déu-m'hi-do, el líder en solitari de primera. Avui també és notícia la lesió del capità del Barça de bàsquet en una setmana on tenim doble jornada d'Eurolliga amb Baskonia fora i València a casa. Àlex Abrines, que no va jugar davant el Lenovo Tenerife, pateix una sobrecàrrega al quàdriceps de la cama esquerra. De moment és baixa indefinida al conjunt blaugrana.
Que es recuperi el més aviat possible. Més informació a Esports Cope. Albert, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Montserrat, bona tarda, que vagi bé.
Bueno, subir está bien en la vida, pero cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase ya no es lo mismo. Huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua y si no, consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Los alimentos ultraprocesados, como pueden ser las patatas fritas, las chucherías o las bebidas energéticas, son muy adictivas. Lo dice un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, publicado en el British Medical Journal. Y hoy es un placer hablar, en primer lugar, con el responsable de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital de Belviche y también investigador de este Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Doctor Fernando Fernández Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, ¿qué tienen estos alimentos ultraprocesados que son tan adictivos?
Bueno, en general lo que ocurre es que los hacen más sabrosos, más apetecibles, para que así también, evidentemente, sean más consumidos. Y entonces hace que realmente, atraigan más a las personas y generen una necesidad también muchas veces por consumir más.
Estamos hablando de adultos y también de menores, ¿no? Aquí la edad no importa para ser adicto a este tipo de alimentos.
Ciertamente. Son factores que van más allá de la edad, afectan tanto a jóvenes, adolescentes, como también a personas adultas, porque generan, sí, unas reacciones tanto a nivel físico, a nivel cerebral, sobre todo, que tienen que ver con una gratificación muchas veces, y hace que, busques esa gratificación, ese placer.
¿Cómo sabemos que un alimento es ultraprocesado? Estamos hablando de patatas fritas, que esto ya lo sabemos, de chucherías,
sí.
Pero ¿hay alimentos ultraprocesados del cual es muy difícil saber que realmente lo son a nuestros ojos?
¿Sí? Sí, en general son los que han pasado por un proceso de fabricación, y ahí tenemos muchísimos, es decir, desde salchichas Frankfurt a embutidos, a productos azucarados con gran contenido tanto en azúcar, en grasa, que hace nuevamente, ¿no?, que los consumamos más o menos de forma cotidiana, y que hace que los estemos, echando en falta cuando no los tenemos a nuestro alcance, ¿no?
Además, cuantos más comes, doctor, más quieres, ¿no?
Claro. Lo vemos también con la joyería, lo vemos también con toda una serie de productos, de no solo de joyería, también de panificadoras, de cacahuetes. Es decir, toda una serie de productos que, aparte de dar y tener un componente gratificador, y ahí también entra el problema que muchas veces ante situaciones o de frustración o que nos sintamos, no bien con situaciones de estrés, los utilicemos muchas veces también como una válvula de escape.
Así es. Oiga, ¿por qué no se regulan estos alimentos ultraprocesados? Sería muy importante, ¿no? Está bien que cada uno coma lo que quiera, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero habría que regularlos, ¿no?
Ciertamente. Y eso es lo que hemos intentado poner sobre la mesa con este estudio, más allá de, como usted muy bien decía, ¿no?, que uno tenga la libertad de poder decidir, es que realmente sea tal libertad. Es decir, generalmente el consumo excesivo de este tipo de sustancias se ha, un poco dirigido a la persona, es decir, las personas que son más vulnerables y lo ingieren en mayor medida, cuando realmente lo que vemos es que hay otro factor que no se ha tenido tan en cuenta, como es el componente adictivo de determinado tipo de productos que han acelerado que los consumas excesivamente.
Normalmente estos productos suelen ser más económicos, ¿no, doctor?
Claro, claro, ahí estamos.
Ahí va.
Es decir, aquí el tema principal es que, claro, son fabricados, de forma frecuente, son fabricados también para que se consuman regularmente y sobre todo son más económicos. Uh-huh. Por tanto, están afectando también a personas de un poder adquisitivo y un poder económico más limitado, y de ahí que muchas veces también sean esas clases sociales las que están más afectadas a problemas de sobrepeso o obesidad.
Efectivamente, y depende en qué zonas de España, ¿no? Según cómo sea esa renta per cápita o si hay mucho trabajador o hay mucha gente en paro, se nota, ¿no?, en la calidad de lo que uno consume. No es lo mismo comprar dos magdalenas, usted ya me entiende, que 24 en un mismo paquete que valen un euro.
Efectivamente, o bueno, las magdalenas también entrarían dentro de este tipo de alimentos que estamos hablando, pero lo vemos muy claro en fruta o en verduras. Muchas veces el comer alimentos frescos será mucho más caro que otro tipo de productos más fabricados, como decíamos,
claro,
y ultraprocesados, que son mucho más económicos.
Doctor, decir que los ultraprocesados crean una adicción similar a la del tabaco o el alcohol, ¿es una exageración?
Bueno, hasta cierto punto hay estudios que ya indican, sobre todo en modelos animales, que pueden generar sí una reacción muy similar a la que ocurre con otro tipo de sustancias. Sin embargo, aquí lo importante es tener claro que, bueno, son un papel que hay que analizar más en detalle, el rol que están ejerciendo este tipo de productos y que claramente están afectando a una población muy joven y que, por tanto, les habitúan a una serie de conductas que no son nada, que son nocivas para su salud y no son nada beneficiosas.
Desde luego, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctor. Ese estudio, como decíamos, del Instituto de Investigación Biomédica de Bilbiche, publicado también en el British Medical Journal. Y hoy hemos tenido el placer de hablar con el doctor Fernando Fernández Aranda, investigador de este instituto y también es el responsable de la Unidad de Trastornos de Conducta de Alimentación del Hospital de Bilbiche, que me imagino, doctor, que no dan abasto, desgraciadamente, ¿no?, porque cada vez hay más casos de trastornos de conducta alimentaria.
Desgraciadamente así es, especialmente desde el confinamiento y desde el COVID, no solo aquí en nuestra unidad, también a nivel internacional, han aumentado enormemente los datos y los casos con esta grave patología.
Doctor, es un placer escucharle y un placer que haya atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes y gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Doncs ja ho sabeu, imagino que heu pres bona nota sobre aquests aliments ultraprocessats. 7 de la tarda, 40 minuts, d'aquí a res, amb la Yolanda Bernal i amb la doctora Francina Fonseca, que és la directora del procés d'addiccions del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar, en parlarem sobre com s'ha normalitzat o, millor dit, alerten de la normalització del consum de cànnabis en menors i l'aparició de símptomes depressius. Entre els 12 i 14 anys és quan comencen els joves a consumir aquest cànnabis. Ara ens ho explica la doctora.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Als 14 anys de mitjana és quan els joves proven el seu primer porro, una edat cada vegada més primerenca. El principal problema és que entre els adolescents, entre els 14 i els 18 anys, no hi ha consciència de que el cànnabis pugui tenir conseqüències per la salut. És una droga molt subestimada socialment, però les seqüeles del seu consum poden ser molt greus. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, estem parlant de seqüeles a nivell psicològic, perquè genera una dependència, esquizofrènia, brots psicòtics, però també conseqüències a nivell físic. Quan s'arriba a aquest punt, caldria entrar en un procés de desintoxicació. El consum de cànnabis és la primera demanda d'ajuda per part de les famílies que s'acosten a associacions com Projecte Home. La Cristina Delgado és la responsable de Projecte Home Joves. El primer que fa és trencar el mite de que el cànnabis és una droga tova. El seu consum té conseqüències. Està molt vinculat a la cultura de l'oci i en la manca de sensació de perill.
El problema amb aquestes edats és que no hi ha consciència del problema i que està associat moltes vegades a l'oci i a aquestes primeres sortides. Val? Llavors, una de les problemàtiques que hi ha és que, contra més primerenc és aquest inici de consum, més possibilitats de generar una dependència a l'edat adulta. Vull dir, de fet, hi ha estudis, no?, d'alguna manera, que es diu, no?, que la relació d'oci-resposta amb el consum de cànnabis en l'adolescència i el risc de desenvolupar símptomes, com comentaves, psicòtics, esquizofrènia o dependència, són més elevats.
Quan aquests joves demanen ajuda, s'ha de treballar molt bé precisament aquesta cultura de l'oci, el seu cercle d'amics, però també les famílies han de jugar un paper destacat.
Hi ha una gran part de la feina que s'ha de fer amb la família, que és com posen els límits, no?, quines dificultats tenen per posar-los precisament, de quina manera, com està la comunicació amb aquests fills i amb aquestes filles, tota la part de la comunicació, tota la part de com resolen els conflictes. Un canvi a la família és directament proporcional en positiu amb un canvi amb aquest adolescent.
Doncs experts com la Cristina Delgado, de Projecte Home, insisteixen en que la droga, el consum de cànnabis, és el que es veu, és la punta de l'iceberg, però el problema és el que hi ha a sota, el motiu del consum.
Darrere d'aquests adolescents, Yolanda, que s'inicien cada vegada més aviat en el consum del cànnabis, dels porros, hi ha moltes famílies que sovint no saben com actuar. Fins que no veuen els primers símptomes, no se n'adonen que hi ha un problema.
Exacte, és el que li ha passat a l'Andrea. Fa uns anys va començar a notar canvis de comportament en el seu fill, però no va saber amb què relacionar-ho, fins que va trobar restes de cànnabis a casa.
La seva actitud va canviar, era més a risc, més,
distant i sobretot també més agressiu. Després també vam veure que a l'escola pues, la cosa no anava bé i va deixar els estudis. Realment va deixar els estudis perquè un dia va dir jo no vaig i no va haver-hi forma, manera de fer-li tornar.
Doncs el consum de cànnabis va derivar en una addicció i la necessitat de diners va portar el seu fill a vendre droga. Va ser a partir d'aquí que la seva família va demanar ajuda al cap del seu barri i també a Projecte Home. Ara comencen a veure la llum.
Ha estat un tractament arrel doncs, d'una sèrie de coses que li estan passant últimament, de conseqüències que veu que ara ja són directes. De conseqüències de salut, de veure que li estava passant coses, de per què ara reacciona a determinades coses al seu cos.
Perquè l'ajuda funcioni, és evident que cal que la persona que té el problema, l'addicció, estigui disposada a col·laborar. Hi ha tres factors que incideixen en que el cànnabis s'hagi convertit en un problema entre els joves. No hi ha percepció de risc, està normalitzat en la nostra societat i també hi ha moltes notícies falses sobre les bonances del seu consum.
En parlem amb la doctora Francina Fonseca, que és directora del procés d'addiccions del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doctora, què hi ha darrere d'aquest comportament d'aquests nois i noies que estan consumint cànnabis? Darrere de tot això sol haver-hi una situació emocional complexa o no?
No necessàriament. A l'adolescència és una època de provar noves substàncies, de provar noves emocions, de potser anar una mica contracorrent... I és l'època doncs, que també s'inicia el consum de tabac, també s'inicia el consum d'alcohol en molts casos. El que sí hi ha, o sigui, els problemes emocionals, el que poden condicionar és un major risc perquè aquests adolescents que aproven el cànnabis després es converteixin en addictes o que tinguin més problemes derivats d'aquest consum de cànnabis.
Uh-huh. Preocupa, no?, que l'edat hagi baixat fins als 12 i 14 anys.
Sí, perquè com més jove és la persona que el prova, el cervell encara està en maduració, el cervell encara no s'ha format completament i el que s'està observant són conseqüències a llarg termini doncs, a nivell cognitiu d'aquest consum tan precoç.
Uh-huh. Quin és el risc de desenvolupar trastorns mentals? Vostè és cap del servei, bueno, de psiquiatria de l'Hospital del Mar, la directora del procés d'addiccions. Quin és el risc de desenvolupar un trastorn mental?
En realitat no sabem exactament quin desenvoluparà o no. Hi ha d'haver altres factors de risc, probablement, no només el consum de cànnabis, hi ha d'haver doncs, alguna vulnerabilitat genètica, també s'ha vist molt relacionat amb altres problemes a la infància, relacionats doncs, amb maltracte, amb situacions molt estressants, i a vegades tampoc no queda clar si pot haver-hi o no alguna altra vulnerabilitat. Uh-huh. El que sí que sabem és que en aquestes persones que ja sumen diferents factors de risc, doncs l'augment d'episodis psicòtics s'està observant, problemes també del desenvolupament a nivell doncs, de coeficient intel·lectual, problemes de memòria, problemes de rendiment escolar en aquests joves. Uh-huh.
Sempre s'havia dit que la gent que fuma porros, la gent que fuma cànnabis, perdia més la memòria. Jo no sé si això és un bulo, és una realitat...
És una realitat, està demostrat. Els cannabinoides, nosaltres en el nostre organisme tenim uns cannabinoides endògens, per això el cannabis afecta, perquè tenim uns receptors i tenim uns cannabinoides endògens que estan implicats en diverses funcions a nivell cerebral i també immunitari. I una de les funcions dels endocannabinoids és regular la memòria. Es parla que, per exemple, nosaltres predominen sempre els records positius sobre els negatius en general a la nostra vida. Doncs els endocannabinoids són els que tenen aquesta implicació, no? Que ens ajuden a recordar més les coses bones que no les dolentes.
Sí.
Però què passa? Si tu afegeixes cànnabis extern a quantitats importants, disregulen tot aquest funcionament i aleshores alteren la memòria i està demostrat doncs, que hi ha dificultats per retenir informació i a la llarga doncs, empitjoren la capacitat de recordar i la memòria. I, per tant, doncs, això també està relacionat amb aquest fracàs escolar.
Doctora, hi ha molts que creuen firmament que el tabac és pitjor que el cànnabis, no? Del que atribueixen també efectes curatius. Què té a dir vostè?
Jo sóc partidària de que no podem dir que una droga és millor o que una droga és pitjor que l'altra, perquè sí que és cert que amb totes les substàncies tenim pacients amb molts problemes i persones que tenen molts problemes, ja sigui amb el tabac, amb l'alcohol, amb el cànnabis, amb l'heroïna, la cocaïna. Jo el que sí diria és que cap substància és inocua. No podem dir que cap substància estigui lliure de perill a part cap persona. I també seria també curós amb aquest tema dels aspectes curatius del cànnabis. És veritat que hi ha algunes patologies, alguns símptomes que alguns cannabinoides sembla que poden millorar, però que també tenen efectes adversos com qualsevol altra substància. Uh-huh. Sí que és cert que el problema també del cànnabis és que habitualment es consumeix amb tabac. El consum majoritari és amb el que diem, no?, en forma de porro, amb aquesta cigarreta, per tant, es combina amb tabac. Per tant, les persones que fumen cànnabis també fumen tabac amb la seva majoria. Per tant, això també fa que augmentis el perill de les dues substàncies, que gairebé es multiplica al combinar-les.
Uh-huh. On està la línia fina de dir jo controlo fins que deixes de controlar, doctora?
Això és difícil de detectar i sobretot per un mateix. És molt important veure que això, no?, de que no es creuin línies vermelles. No? Una cosa és el consum recreatiu, que tampoc està exempt de perills, eh? Vull dir, no n'hi ha cap, i com he dit abans, no hi ha cap consum de cap substància que tu puguis assegurar que no hi haurà un risc. El problema és que com més en consumeixes, més risc has d'assumir. El fet, doncs, de perdre activitats, el fet, doncs, de consumir en moments o abans de moments que no s'hauria, per exemple, abans d'agafar el cotxe, abans de prendre decisions, abans d'anar a l'escola, abans de fer un examen, tot això són moments en què no tocaria consumir. Si una persona no és capaç d'estar-se'n, és que ja hi comença a haver un problema. Uh-huh. Si el fet de consumir cànnabis t'interfereix en fer activitats que abans t'agradava, no? Si t'agradava l'esport i has deixat, doncs, de practicar l'esport. Si t'agradava escoltar música o deixes de relacionar-te amb un determinat grup d'amics i només et relaciones amb uns altres, si et quedes molt tancat a casa, tot això, ja una de pensar que ja li està generant més problemes que beneficis i ha de començar a plantejar-se aquest consum. Uh-huh.
Parlant amb la gent de Project Hombre, ens deien que es ja espantava, no?, aquesta normalització del consum del cànnabis en menors i també de l'aparició molt temprana dels símptomes depressius, no?, en aquests joves.
Sí, aquesta manca d'interès, aquestes manques de motivacions, no?, passa per davant d'altres activitats, doncs, molt més saludables. Uh-huh. I això et passa en una època en la qual estàs madurant, en la qual s'està construint també la teva vida, no?, el teu entorn, les teves relacions, el teu futur. Això fa, doncs, que la possibilitat de que arribis a la vida adulta, doncs, amb molta insatisfacció, amb molt malestar, que no hagis pogut assolir els objectius que potser t'havies marcat, això també és molt important, no?, i pot el perill d'arribar a ser un adult, doncs, molt insatisfet, amb pocs assoliments, no?, amb una vida molt més pobra del que hauries pogut tenir a nivell emocional, em refereixo, no, uh-huh, no a nivell econòmic.
No sé si vostès a les consultes veieu casos de gent molt jove, també hi ha de gent més adulta, òbviament, però un espera pensar que s'està fent malament, no?, de que els joves no tinguin ganes de fer coses, tenen poca il·lusió, no?, per veure un futur una mica negre, no?, una societat que no els aporta gaire cosa.
Jo crec que s'hi barregen aquí també moltes altres aspectes, no? Potser també transmetem, no?, aquest malestar dels adults, possiblement també els hi transmetem als adolescents. I també, per una altra banda, potser aquesta pressió social, aquesta pressió de les xarxes, aquesta pressió d'estar sempre bé, no?, aquesta sensació que has de ser feliç sempre, no?, i has de mostrar una part fantàstica de tu mateix. I aquesta necessitat de beneficis o de plaers ràpids, no?, de la manca de la constància, de l'esforç, que cada cop es va venent més, no?, de premi ràpid, d'assolir l'èxit molt ràpid, sense esforç, i això també fa, doncs, que després no te n'adonis que la vida no és això tampoc, no?, que cal doncs, treballar cada dia, que cal persistència, que cal perseverança.
I tant. Doncs li agraeixo molt, doctora Francina Fonseca, directora del procés d'addiccions al Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar, que ja és la nostra trucada. Avui estem al llarg de la programació de COPE parlant sobre el tema de les addiccions i com no podia ser també aquesta addicció al cànnabis en els joves que cada vegada comencen més d'hora. Doctora, gràcies.
Un plaer, moltes gràcies. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
cop més, la ciutat de Barcelona ha tornat a acollir la cita de la cursa de la dona 2023 i va ser present la M que falta, un moviment que busca visibilitzar el càncer de mama metastàsic i canviar així la conversa al voltant d'aquesta patologia crònica que no té cura i que genera un gran impacte per les pacients. Ens ho explica la Mar Puerto. Bona tarda.
Sí, un moviment que ha estat posat en marxa per l'Associació Espanyola Càncer de Mama Metastàsic, les representants de la qual van estar presents a la carrera. Una d'elles és la pacient i representant de l'Associació de Càncer de Mama Metastàsic a Barcelona, la Sara Cervelló, qui ens ha explicat el que implica el seu diagnòstic i la importància d'aquest moviment.
Ara mateix tinc 40 anys, amb 37 anys em van diagnosticar un càncer de mama metastàtic, és a dir, estadi 4, en ossos, i, bueno, òbviament estava fora de tots els programes de cribatge i de totes les estadístiques, però, bueno, és un impacte molt gran, perquè ja no és un càncer de mama que té un pronòstic bastant bo a dia d'avui, en el sentit que hi ha una tasa de supervivència de 5 anys molt alta, sinó que és una malaltia que, com ben dius, no té cura. Ara mateix el que ens ofereixen són tractaments que intenten una mica frenar la progressió, no?, de la malaltia, però que cada X temps pues, el càncer genera resistència i hem d'anar canviant tractaments.
A més, com ella mateixa ens ha explicat, les dades són preocupants. El 30% de les dones diagnosticades de càncer de mama patiran alguna recaiguda amb metàstasi al llarg de la seva vida i entre el 5 i el 6% de pacients, com és el seu cas, debuten directament en aquesta malaltia. Ella tenia una filla de 2 anys quan li van diagnosticar.
Jo, quan em van diagnosticar, pensaven que era un càncer de mama i vaig pensar en el treball, però quan em van dir que l'extensió estava als ossos, que tenia un estadi 4, el primer que vaig pensar és en la meva filla, que jo la volia veure créixer. I la veritat és que jo ara mateix aspiro a morir amb càncer, però no de càncer, és el meu objectiu.
D'aquí el lema més investigació per a més vida, per donar visibilitat a aquesta patologia i fomentar la conversa sobre càncer de mama metastàsic, així com també dotar dels suficients recursos i donar finalment amb la cura d'aquesta malaltia.
Gràcies, Mar. Fins aquí la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. Et deixo amb Ángel Expositor i la linterna i tota l'actualitat. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada 3 personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo...